Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Nais Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Bon dia, són les 12:32 del matí i estem així un dia més en Ràdio Vila-real per contar-vos tot el que passa al voltant nostre. Avui és dilluns i avui el tema del dia és l'incendi que va provocar a la Vall d'Uixó i que ara s'està propagant per tots els pobles d'alrededor. I estic així amb Mario, què tal? Bon dia.
Bon dia, Alejandro.
Tu has viscut l'incident este?
No, jo he estat per així, per Vila-real i no... Pues no he estat en la vall, la veritat.
Estarem durant esta hora i mitja més o menys parlant i actualitzant tota la informació de l'incendi de totes les poblacions veïnes, que per a que ens conten pues, tot el que està passant i si estan intentant arreglar o estaran preocupats. Tenim, si creus, anem a ficar en context primer els municipis, no?, que estan confinats, que estan evacuats.
Sí, pues, bueno, comencem en els municipis que estan evacuats. Fuentes d'Aiòder, Aiòder, Torralba del Pinar, Villamalur, Sueras, Tales, Artesa, Alcúdia de Veo, Aín, Almedíjar, Azuévar, Chóvar, Alfondeguilla, Eslida, Artana i la Vilavella. Això són els evacuats. I els confinats són Onda, Betxí i la Vall d'Uixó.
Vale, i també tens les recomanacions, ¿verdad?
Sí, tenim recomanacions d'emergències del 112 de la Comunitat Valenciana que les ha ficat en X, en Twitter, per a l'incendi de la Vall. Tenim que n'hi ha que evitar l'entrada d'aire a l'exterior, contactar amb el teu centre de salut si pateixes problemes respiratoris. Si hi ha cendres, n'hi ha que netejar-les amb un drap humit i agranar-les pues això en humit també, que no siga en sec. Després tindre les portes i les finestres tancades, evitar l'activitat física i l'esport tant a l'exterior com a l'interior, utilitzar la mascareta FFP2, però les mascaretes quirúrgiques i les altres no ofereixen una protecció adequada, així que només les FFP2. I després anar actualitzant la informació només en els canals oficials.
Així és veritat. Esta és, de moment, tots els municipis que estan evacuats i estan confinats. I també una cosa molt important, no?, que no veure el foc no significa que no puga aparèixer en un corto plaç, i això ho ha explicat la delegada del govern, Pilar Bernabé.
Importante. El perímetro es amplio. Como bien hemos escuchado, más de 67 kilómetros de perímetro. Por lo tanto, hay muchas poblaciones que probablemente haya vecinos y vecinas que vean que no hay fuego en alguno de los términos y eso les puede llevar a querer ir a sus domicilios. El incendio, como están diciendo los técnicos, sigue activo. Hay saltos que se producen por movimiento del viento, que por cierto es un viento que entra ahora, que va a entrar en las próximas horas y que va a generar situaciones de incertidumbre hacia dónde puede virar el fuego. Por lo tanto, es importante y vital que todas y cada una de las personas que saben que sus municipios están confinados o evacuados sigan todas y cada una de las instrucciones. No ver fuego o no ver humo en una zona no significa que en un corto plazo de tiempo pueda aparecer ese fuego o ese humo que sería perjudicial para la salud o podría comprometer la seguridad de las personas. Por lo tanto, por favor, atiendan a estas indicaciones. Hoy, hasta las 12 de la noche, está previsto tanto los confinamientos como las evacuaciones y les pedimos que por favor sigan todas y cada una de esas indicaciones.
Esta es Pilar Bernabé, ¿no? Dicen que la situació no està controlada. I també ha parlat Juan Valderrama, conseller d'Emergències, no? Dient un poc el mateix, que n'hi ha que tindre molt de cuidado i que, sobretot, que l'incendi no està controlat.
En lo que respecta a la superficie y la evolución de incendio forestal, se ha logrado durante esta noche contener la propagación del mismo y actualmente, si ayer estábamos hablando de 6.500 hectáreas cuando comparecí, hoy estamos hablando de aproximadamente que ha progresado unas 700 hectáreas más. Estaríamos siempre, lo digo preliminarmente, en 7.200 hectáreas afectadas por este incendio forestal y que equivale a aproximadamente 67 kilómetros de perímetro. El incendio está activo, no, ni está estabilizado ni controlado, sino que sigue activo y hay unas condiciones meteorológicas en las cuales podemos tener rachas de viento de hasta 30 kilómetros de hora y esto ocasiona que en algún momento pueda haber una pavesa que salte y que se produzca un conato de incendio en otra zona, ¿no? Particularmente nos preocupa ahora la zona de Eslida y brotes que han estado por el Montí, por ejemplo, o la urbanización de Montserrat en Bechí, donde están actuando tanto medios aéreos como medios terrestres y también aquellos municipios donde puede ser que el fuego pueda afectar, tenemos constantemente dispositivos terrestres para poder defender la vivienda. Decíamos que lo importante para nosotros, para todas las administraciones, quiero poner en valor la colaboración constante entre la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana, los consorcios provinciales de las diputaciones y también los grandes ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y de todos los servicios, la coordinación y colaboración que estamos manteniendo para esta extinción del incendio forestal.
Juan Valderrama, que ens ha contat pues, totes les novenats i les actualitzacions, que l'incendi aún no està controlat, està encara todavía per la muntanya i que és molt perillós, no, Mario?
Així és, ha destacat que n'hi ha 7.200 hectàrees ja cremades i a més treballen 30 mitjans aeris que actuaran en este tercer dia.
I ara en seguida tindrem així a l'alcalde del nostre poble perquè ens expliqui un poc aquest incendi del dissabte que va tindre un poc de controvèrsia, però que ja està controlat. I ara tenim l'alcalde del nostre poble, José Benyol. Què tal? Bon dia, José.
Molt bon dia.
El primer que te vull preguntar per a la gent del nostre poble de aquest incendi, no?, que va ocasionar este dissabte, però que ja està controlat així al nostre poble.
Sí, sí, bueno, la veritat és que ens va donar prou de mal de cap, perquè algo que pareixia lo millor que són unes poquetes finques ahí de horts, abandonats, que és un gran drama que tenim també a la ciutat i en la que hem declarat una guerra per a intentar evitar-lo. La gent que dissa els horts en esterongers morts, que això és una bomba després quan se pega foc i tal. Però, clar, és que estaven les immediacions del que era Zirconio, l'empresa Vitacer, en la qual pues, tot el món entendrà que allí dins n'hi ha esmalts, n'hi ha productes químics, n'hi ha gasoil, que s'utilitza en tanques de gasoil grans, és a dir, si el foc se n'hagués anat, perquè se va pegar foc la fàbrica dins també, el que passa que va afectar als palets, a la ceràmica, que realment pues, és lamentable perquè s'ha fet molta malesa a productes, però no he tingut que lamentar ningú mal a ninguna persona ni tal, però realment les imatges que m'acaba de passar policia, que encara ahir a les 3 de l'esprà estaven els bomberos refrescant, no se'n van anar en dia i mig, perquè com hi havia molt de plàstic en els palets, etc., pues això no parava de pegar-se foc. No? Se va pegar foc tota aquesta part d'ahir, vam evitar que entrara a la fàbrica i, per tant, pues, en aquest sentit, pues, èxit en aquest operatiu, però a més també se va escampar a l'esquerra i n'hi havia set masets en els quals la gent pues, viu i hem tingut les dificultats pues, que el camió dels bomberos no entrava bé pel camí, mos va tocar tirar perquè la gent pues, moltes vegades ha fet de xicotetes cases, grans masets, en llocs que per entrar ni siquiera un cotxe és possible que entre, no ha pensat en totes aquestes coses i a mi tampoc m'ha preocupat massa tot això perquè jo sempre he tranquil·litzat a la gent que tenim activat tot un pla d'emergències en el qual si tinguérem una emergència greu pues, com sabem què ha passat en el nostre poble des de fa ja anys i que la gent ha construït d'aquestes maneres, ràpidament mos envien l'helicòptero que ha tingut més casos d'emergències en aquests casos i l'helicòptero en un passó que pega en la cistella d'au i apaga un foc enmig d'un tarongers i ja està. Quin és el problema? Que este dissabte no teníem helicòptero, no teníem avions, no teníem res per a poder actuar de manera aèria perquè estaven tots en l'incendi de Valldusó, on evidentment hi havia en perill moltíssima gent, poblacions i la Serra d'Espadà, no? Aleshores, quan activem això, l'helicòptero no me'l podien enviar, els helicòpteros, els mitjans aèrios. De ahí que tampoc ens podien enviar els bomberos de Nules, que són els que depenen nosaltres en el consorci, que estan a 5 minuts i mig. O sigui, fa un mes vam fer un simulacro que vam treballar i tal, i ens van vindre així, ahir a l'avenida Pio XII, davant on està la BUC, en 7:20, el qual evidentment és un temps molt bo, no? Però tampoc podien vindre de Nules perquè estaven tots activats allí. Ens va tocar activar Oropesa. El d'Oropesa van tardar 40 i pico minuts, d'ahir a que vam tardar prou més de lo habitual perquè s'havia produït tota esta tormenta perfecta i finalment jo vull agrair moltíssim, no, el treball, van vindre 3 bomberos ja van en un camió, però van fer un faenón brutal i quan ja me vaig donar compte del risc que podia tindre la empresa, perquè una vegada allí pues, el que estàs dirigint l'operatiu, que era jo, era el regidor i el jefe de la policia i els bomberos, pues, vam decidir primer man prendre a la gent en els masells, que n'hi havia xiquets i n'hi havia de tot que vam traure, i després ja anàvem a la fàbrica, però quan vam veure que també la fàbrica pues, anava avançant l'incendi i se podia produir l'incendi dins de la pròpia fàbrica i podia haver problemes en els productes químics i això ens pues, obligaria a desalojar gent en el poble, etc., vam activar que ens enviaren més reforços i pese a tot l'incendi que n'hi havia en Valldusó, van vindre 2 camions de bomberos més així i 2 cotxes de bomberos més, eh? És a dir, la veritat és que tenim que donar les gràcies i l'enhorabona, no, a estos professionals, moltes vegades molt mal pagats i molt maltratats per les administracions que se deixen la pell i en este cas era molt complicat apagar-lo, lo de la fàbrica.
Hi ha que explicar un poc aquesta situació als nostres veïns, però avui que parles també d'incendi ocasionat a la Vall d'Uixó, perquè com ajuda l'Ajuntament de Vilar i el poble de Vila-real a tots els afectats?
Bueno, nosaltres en aquests casos, així no com en el nostre d'ací del poble, el màxim responsable d'este siniestro era jo, en la llei en la mà. En la llei en la mà l'alcalde és el jefe superior de la policia, és el jefe de protecció civil, té la responsabilitat de dirigir aquests operatius, o en cas de que jo no estiguera, ho tenim tot protocolitzat en un pla d'emergències, que ne tenim diversos, i entonces és el regidor d'emergències i seguretat, Toni Marín, el que assumís el mando, però això perquè se constrenyia l'àmbit més local, però quan ja afecta en una dimensió molt important i a diversos pobles, aleshores el responsable és la Generalitat, la Conselleria d'Emergències. I quan ja afecta a més d'una comunitat autònoma i el tema se desborda, el responsable és l'Estat i se pot activar l'Estat. D'ahí que el de Ávila i el de Madrid, pues en estos moments el mando el duga directament el president del govern Pedro Sánchez, el ministre Marlaska, perquè la presidenta Ayuso va arribar un moment que va veure que afectava Ávila, que és una altra comunitat autònoma, Castilla y León, Madrid, i aleshores van tindre que activar l'emergència nacional, a més, per la quantitat d'hectàrees i el risc que n'hi havia i això. Dit això, en este de Vall d'Uixó nosaltres només podem estar més que a les ordres de la conselleria, de lo que ella ens demane. És lògic que vagin evacuant a la gent, això és un element també que vull explicar, i vagin alojant a la gent en pobles molt pròxims als pobles d'on se'ls envia, no? Per què? Pues perquè moltes vegades, ara mateix ho hem vist fa un ratet així, la gent té que anar per unes medicines que s'ha oblidat, la gent va tindre que eixir de Sueras, de Xóvar, de Azuévar, de Aiòder, corrents, corrents. Es van dir, agarreu lo mínim que tingueu i eixiu, la Guàrdia Civil estava esperant-los, jo tinc familiars que han tingut que eixir i no van poder agarrar apenes res més que la documentació i quatre coses. Però després ho arriba a on l'han dut i diu, jo no m'ha recordat que me tinc que prendre la pastilla, especialment les persones majors. Normal, a veure que se té que recordar en aquests moments. Aleshores, lo lògic, perquè tot això està pensat, no? Lo lògic és que se fiquen en els pobles més pròxims. D'ahí a que Nules s'ha generat un poquet com el centre, perquè la Vila Vella estava afectada i pràcticament és un lloc molt fàcil, Moncofar, que també està més pròxim. A nosaltres, de moment, Conselleria no ens ha demanat ajuda en el sentit de poder utilitzar-lo. Ara bé, si informe, perquè també la gent ho sàpia, que ahir per la nit me va cridar l'alcalde de Sueras, Pep Martí, i me va dir que tenien 15 persones, bueno, me va dir 11, al final han sigut 15, algunes d'elles prou majors, que havien estat la primera nit evacuats des de Sueras en un albergue d'Alcora. Però d'allí van tindre que eixir per unes circumstàncies que desconec i després van anar al de Ribesalbes una altra nit. Han passat ja una nit en cada albergue i nosaltres es ha mateix avui. Me va demanar ajuda de on podien ficar-los, val? I ahí sí que vull explicar. Vila-real té uns plans aprovats, me vaig dedicar a treballar molt en este tema fa 5 o 6 anys i vam elaborar uns plans molt, molt elaborats. Tenim un pla d'evacuació química perquè tenim moltes empreses químiques en la ciutat i ceràmiques complicades i això és algo que la gent a vegades no pensa. Tenim també un pla especial d'inundacions per el tema de les danes, de les plogudes, de tot això. Tenim un pla antiincendis, encara que nosaltres no tenim massa forestal a penes, tenim dos punts delicats, que són l'ermita, evidentment, el riu, el paratge nostre d'ahir, i el que toca davant de Porcelanosa contra la via, no per la quantitat de vegetació que n'hi hagi, sinó perquè un incendi ahir paralitzaria el tren, la via de tren, etc. Entonces tenim dos punts que els tenim normalment molt vigilats i molt, molt protocolitzats, no? En aquest pla que tenim i tal, tenim tota una sèrie d'infraestructures que tenim estudiades que ens poden servir per ajudar a la gent. I ahir n'hi ha moltíssimes, públiques i privades. Vila-real té, jo diria que és la ciutat de tota la província en més infraestructures en aquest sentit, perquè inclús tenim hasta la ciutat esportiva del Villarreal Club de Futbol, que en un moment determinat l'hotel, l'albergue, tot el que faci falta l'utilitzaríem per a una emergència i el tenim ahí dins també. 5 polideportius, el centre de tecnificació esportiva. Ahir, que en les xarxes i tal, jo sé que se feia cert debat. Home, pues tenint ahir el centre de tecnificació esportiva, per què no l'obrim per la gent que evacuen? Claro que està obert per la gent que evacuen. D'ahir que vam tindre el Covid, els primers que van ficar malalts de Covid quan a l'hospital no cabien, va ser el nostre centre de tecnificació esportiva. Tenim el nostre centre de congressos, on fem on fem els empedraos antes, no? I ara fem activitats de tot tipus i tal. Fijés, un edifici de 3.000 metres que en un moment determinat en banys, en de tot, que podria albergar també gent. Tenim l'albergue de l'Ermita, tenim en els Carmelites, en el Padre David també, que ells han tingut que vindre-se'n a Vila-real el divendres perquè es van evacuar de Onda, del seu convent, i ara estan allí, però allí també tenen ells el que era el col·legi major i les aules, i tenen també llits, i entonces també els podem utilitzar en un moment determinat. Vull dir, podria continuar, tenim molts recursos. Ara, de moment, el que tenim activat és l'albergue de la Mareu de Gràcia. Allí, si la gent passa per allí, veurà que n'hi ha gent, i gent major són de Sueras, acaba de vindre de visitar-los, estan els regidors ajudant allí per a muntar-los una tele, perquè puguen estar també un poquet pues, seguint les notícies en tot això que està passant i tal, i que estiguen a gust, i mos caben encara pues, 25 persones més en l'albergue.
Pues para que la gent li quede clar que està habilitat en el Termet tenim, i després que la controvèrsia que n'hi hava en el centre de tecnificació, que no n'hi ha ningú problema en que la gent puga ser allotjada ahir, no?
Cap, quan hi ha una emergència, com els dic, d'acord amb els protocols i en la llei, al final el màxim director de la mateixa, que en este cas és el president del CECOPAL, que diem a vegades i anunciem quan venen plogudes i tal, és l'alcalde. I l'alcalde pren decisions i pot arribar a prendre inclús decisions d'utilitzar espais privats, com he dit. i les puc prendre per llei i habilitar-les. Aleshores, no mos ha caigut mai esa neix d'utilitzar-lo. Ara, per exemple, no ho necessitem perquè no se mos ha demanat encara.
Claro.
Si ara passarà alguna cosa en onda, que me diuen que el foc està propet i qualsevol cosa, estem parlant d'un poble de 25.000 habitants, que és molt gran i tal, jo no tinc dudes que els primers que mos cridarien seria Vila-real i Castelló, i a l'alcaldessa de Castelló, a Begoña Carrasco, i mos dirien totes les infraestructures de dos grans ciutats que teniu i tal i qual per a poder albergar a la gent, no? És a dir, en aquest sentit la gent pot estar molt tranquil·la. Entonces, si no haguérem tingut, per exemple, al bàsquet, al club de bàsquet, al València Bàsquet, que el tenim en estos moments també en un campus, en el nostre centre de tecnificació esportiva, que estan allí fent un campus el València Bàsquet, pues nosaltres haguérem a lo millor aquestes 15 persones de Suera haver-les dut allí, no n'hi haguera hagut cap problema. Però, bueno, inclús ho vam estar valorant i tal, i hasta el dia 31 està el campus del València Bàsquet. Si haguera fet falta, jo prenc la decisió, se parlen ells i se'n van a València a casa, perquè el que estan fent és deport i estem davant d'una emergència, però perquè entenga la gent que no se preocupen, que totes aquestes coses estan pensades, i jo també en 15 anys d'experiència d'alcalde pues m'he enfrontat a moltíssimes coses de forma permanent i les, ho intento fer en la tranquil·litat necessària, en els coneixements que ja tinc, en l'experiència que ja tinc i en la formació també que durant tots aquests anys he tingut, i gràcies a un equip que m'acompanya pues, de professionals, de funcionaris, de regidors i regidores que evidentment me donen una tranquil·litat de poder prendre decisions. En la guerra d'Ucrània, en quan van vindre els primers ucranianos, van vindre al centre de tecnificació esportiva i es vam atendre allí, no? Familiars de gent de zona d'ací de la província. Sempre hem utilitzat les nostres infraestructures.
Sobretot això, aclarir que Vila-real està a disposició de totes les persones afectades que necessiten o que necessitaran en les pròximes hores una ajuda, i pues això, deixar clar que Vila-real està a disposició, i sobretot per a lo que has dit, no? Ara que està l'incendi apropant-se a onda, pues que si algú necessita alguna cosa, que Vila-real està a la disposició.
Per supost.
Pues José Benlloc, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, i bueno, i molt d'ànim a la gent. Sí que volia aprofitar perquè alguna gent estava un poquet també preocupada per les xarxes i tal. Bueno, estem permanentment també medint la qualitat de l'aire. Vale, perquè és evident que el fum se'ls comença a veure, ara si és al carrer notes ja l'olor a fum, notes en la cendra que va caent. Esperem que això se pugui controlar pronte, però si no se controla i l'aire canvia, és possible que ens pugui vindre el fum molt damunt, no? Hi ha dos paràmetres de la qualitat de l'aire, que és el PM2,5 i el PM10, que són les partícules. Per entendre'ns, perquè ens entenga la gent, és l'ollín. És com quan pegues foc i n'hi ha fum i tal, i això pot ser perillós per a la salut, especialment per a persones asmàtiques o persones majors que tinguin dificultats. Fins ara jo he estat controlant tot el cap de setmana, no hem tingut nivells que tingueren que prendre ninguna decisió. És evident que si tenim nivells ja més amples, la pròpia Generalitat mos cridarà i mos dirà que mos confinen o qualsevol història, que estiga la gent també tranquil·la en aquest sentit. El que sí que recomane per els nivells que trobem ja, que és qualitat de l'aire regular, que no vol dir que tinguem que prendre mesures extraordinàries i tal, però a les persones amb més dificultat, les persones majors, les persones que tinguin asma, i aquestes coses sí que els recomano, que és que el mínim possible al carrer, que no facin exercici físic en aquestes hores que esté el fum ahí i tal. Si tenen mascarilles FFP2 que les utilitzen, que no passa completament res, se pot fer vida normal de moment, i que estiguen pendents de les publicacions oficials i dels mitjans com vosaltres, serios, que poden anar plantejant aquesta informació, que jo estic 24.7 a la disposició de la gent. Hem publicat en l'Instagram de l'Ajuntament recomanacions. Hem dit que l'estació de medició que tenim més pròxima és la d'Almassora, molt propet, així i tal, que en ISA mos apareix qualitat regular, i que per tant ja pues, almenys tenim que fer aquestes recomanacions a la població. En breve, si tot va bé en el dia d'avui, he decidit instal·lar una estació extraordinària més dins del poble, ¿vale? I aquesta estació m'estarà donant datos possiblement a partir de migdia. Llavors, en quan els tinga, pues, encara estaré més pendent de la història, no? Jo crec que una de les meues funcions principals és cuidar del poble, del meu poble, i faig el que puc i en la medida de lo que podem.
Pues, alcalde, moltes gràcies per vindre.
A vostès.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila Real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Hay lugares que se visitan y hay lugares que se recorren. Por eso, este verano, la Vuelta vuelve a la provincia de Castellón con las etapas 6 y 7, los días 27 y 28 de agosto. Dos etapas que unirán mar, montaña y algunos de los paisajes más espectaculares de nuestro territorio. Un recorrido que muestra por qué la provincia de Castellón es un destino único para disfrutar del ciclismo durante todo el año. Carreteras tranquilas, puertos legendarios, naturaleza, gastronomía y cientos de kilómetros por descubrir. Castellón, una provincia para recorrer. Diputación de Castelló.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Que el estiu no te la pegue. Seguís les recomanacions, cuida la teua salut. Beu aulla sovint. Evita l'exposició directa al sol entre les 12 i les 5 de la vesprada. Usa crema amb un factor de protecció solar elevat. Prioritza el consum d'aliments lleugers i frescos com ensalades, frutes i verdures. Protegeix els majors, menors i altres persones vulnerables. Cuida la teua salut. És un missatge de l'Ajuntament de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Boncata, Boncata. Hey, Boncata, Boncata, ven a disfrutar con amigos y buen rollo. Junto a piscinas estás. Llama 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
I ara anem a escoltar al president del govern, que està en directe.
Lo
comunitat, de la comunitat valenciana.
Volta.
Información en las redes sociales, hay muchos bulos que se propagan y que lógicamente los medios de comunicación sois los encargados de contrarrestar con datos, con hechos, en definitiva no con opiniones, sino con datos factuales que ayuden a los ciudadanos y ciudadanas a conocer de primera mano y mejor, de forma veraz, cuáles son las decisiones que se están tomando y también cuáles son las medidas que se están tomando como consecuencia de lo que antes decía el presidente, de la seguridad y de salvar vidas, que es lógicamente la principal prioridad de todas las instituciones públicas que integramos en el Sistema Nacional de Protección Civil. Así que gracias a los medios de comunicación, porque estamos viendo muchos bulos, mucha desinformación, de que si los incendios son provocados para construir plantas fotovoltaicas, minas de litio, minas de tierras raras, que no se puede, en fin, limpiar el monte, o de que, bueno, pues sí, efectivamente pueden haber incendios provocados. Vamos a ver exactamente cuál es la investigación, como bien decía antes el presidente, al respecto, pero en todo caso lo que sí que es cierto es que la emergencia climática, este aumento sostenido y sistemático que estamos viendo cada año de las temperaturas, lo que están haciendo es elevar de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios que estamos sufriendo. Por cierto, con patrones cada vez más semejantes en los incendios que estamos viendo a lo largo y ancho de todo nuestro país, desde Almería, Ávila, Madrid y también, lógicamente, aquí en Castellón, además de otros tantos. Empezamos la semana, en comparación con el año pasado, con 130.000 hectáreas calcinadas. Hoy estamos en más de 170.000 hectáreas calcinadas, una decena de grandes incendios que se propagan en todo el país y, por tanto, ante un aumento de temperaturas como la EMET ya empieza a adelantarnos para esta semana, una nueva ola de calor, sí me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que, como antes se ha dicho por parte de la alcaldesa y del presidente, estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. En segundo lugar, trasladar, además del agradecimiento, algo que ha dicho antes el resto de instituciones, y es que la principal prioridad que tiene el Sistema Nacional de Protección es, en primer lugar, defender la vida de la gente de las zonas afectadas; dos, defender los núcleos poblacionales que están siendo afectados por los incendios; y tres, luchar contra el incendio, en este caso, de Castellón. Y es lo que estamos haciendo. Por eso pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales. Quedan horas difíciles, horas complejas. Vamos a tener un aumento de las temperaturas a partir de pocas horas, en los próximos días. La EMET nos va a anunciar una nueva ola de calor en toda la península ibérica y, por tanto, pido comprensión y extremar la prevención y la precaución por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas en todo el país. Antes lo he dicho, más de 170.000 hectáreas ya calcinadas en todo el país. Para que nos hagamos una idea, eso es multiplicar por seis el total de hectáreas calcinadas el año pasado, a estas mismas fechas, en el año 2025. Y fue un año ya particularmente difícil, como todos nos acordamos y recordamos. Y una cuestión última que me gustaría decir, además, lógicamente, de valorar la cooperación institucional, la colaboración de todas las administraciones en un enemigo común, que es el fuego, que son los incendios. Pero una consideración adicional que me gustaría hacer. Por supuesto que tenemos que estar todos en la respuesta a los incendios, a esta emergencia climática. Pero tenemos que estar también, como ha dicho antes el presidente, en la recuperación y en la reconstrucción. El Gobierno de España va a aprobar en el día de mañana en el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Por tanto, las subdelegaciones de Gobierno se pondrán coordinadamente con las instituciones públicas, singularmente con los ayuntamientos y también las diputaciones, a empezar a valorar la magnitud de la catástrofe derivada de estos incendios. Por tanto, en la respuesta y en la recuperación-reconstrucción tenemos que cooperar y colaborar, pero también tenemos que hacerlo en la prevención. En septiembre del año pasado, como saben, lancé una propuesta a todas las administraciones, a todos los agentes sociales, también a las fuerzas políticas, de que tenemos que hacer caso a la ciencia y de que tenemos también que articular un gran acuerdo de país, un pacto de Estado vinculado con la emergencia climática. Porque tenemos que estar en la prevención para que la respuesta sea menos grave a la que estamos sufriendo y la reconstrucción y la recuperación sea mucho más rápida y proporcionada a el desafío que tenemos de la emergencia climática. Hoy, precisamente, esta mañana, he anunciado medidas vinculadas con el eje octavo de los 15 ejes de ese gran acuerdo de emergencia climática que anunciamos el pasado mes de septiembre, y es la creación de refugios climáticos, más de 1.000 a lo largo y ancho de nuestro país, muchos vinculados con la Administración General del Estado. Animo también a todas las administraciones públicas a construir esos refugios climáticos, sobre todo para los vecinos y vecinas que no tienen las capacidades económicas para poder, en fin, vivir en urbanizaciones con piscina, pagarse el aire acondicionado, en fin, todo lo que ya sabemos. Este es uno de los ejes de 15 grandes pilares de ese acuerdo de país, de ese pacto de Estado frente a la emergencia climática, que no me cansaré de repetir todos estos días singularmente, de que tenemos que alcanzar y materializar entre todas las administraciones públicas y todos los representantes políticos, sociales, empresariales, científicos de nuestro país. El fuego, los incendios se irán, afrontaremos la recuperación, pero tenemos que estar cada año más prevenidos, más preparados para una emergencia climática que, por desgracia, está superando todos los niveles, todas las magnitudes que la ciencia sistemáticamente desde hace ya muchos años nos viene advirtiendo, por supuesto, a España y al conjunto de Europa. Así que esto es lo que querría decir, trasladar, por supuesto, el compromiso del Gobierno de España en la respuesta. Estamos volcando recursos del Sistema Nacional de Protección Civil proporcionados a la magnitud de los incendios que estamos luchando. Vamos a estar también en la respuesta, en la recuperación, con el Real Decreto Ley que vamos a aprobar mañana en el Consejo de Ministros. Pero pido, por favor, que estemos también en la prevención. Y para eso pido que materialicemos de una vez por todas un acuerdo de país, un pacto de Estado frente a la emergencia climática, porque eso es bueno para nuestros ciudadanos, eso es bueno también para nuestras administraciones y así permitiremos también a nuestros ciudadanos vivir con mayor seguridad y garantizar un progreso seguro, que es lo que quieren todas y cada una de las comarcas y territorios de nuestro país. Nada más y muchas gracias de nuevo.
Estes eren les paraules del president del govern, Pere Sánchez, que està ara mateix en directe en la Vall d'Uixó. I també tenim a Pérez Llorca, també des de la Vall d'Uixó, no? Perquè ha explicat un poc si l'incident ha sigut ocasionat o no ha sigut ocasionat.
También nos han trasladado que se han iniciado ya las investigaciones para esclarecer los hechos. Es cierto que es difícil en estos momentos saber qué ha pasado, pero sí que, según hemos podido saber por parte de la delegación del gobierno, todo apunta a que no han sido causas naturales. Y permítanme que después de tantos días aquí y pueda manifestarles un sentimiento que creo que tienen muchísimas personas, que es que si se comprueba que ha habido una voluntad, una intencionalidad humana, espero que recaiga todo el peso de la ley sobre esa persona y que incluso abramos un debate para estudiar medidas mucho más duras para aquellas personas que generan este tipo de atentados medioambientales que cuestan mucho de reparar.
Está trabajando.
Estas son las paraules de Pérez Llorca para comentar un poc si l'incident ha sigut ocasionat o no ha sigut ocasionat. I també tenim una novetat, no? Una autorització de l'alcaldessa de Betxí, però primer tenim i se nota de premsa de la Vall d'Uixó, no, Mario?
Sí, tenim una última hora de la Diputació de Castelló que ens explica com està ara d'hora l'incendi de la Vall d'Uixó i ens diu que el Consorci de Provincials dels Bombers de Castelló continua treballant en les labors d'extinció de l'incendi declarat este matí del passat 25 de juliol en el municipi de la Vall. Els agents formen part d'un ampli dispositiu d'efectius dirigit a sofocar un foc que han afectat ja 7.200 hectàrees i registra 67 quilòmetres de perímetre. Tras la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada, que és el CECOPI, desenvolupada en el puesto de mando avançat, que és el PMA, ubicat a la Vall d'Uixó, l'incendi es manté actiu. Durant la jornada de dilluns 27 de juliol, treballa en el dispositiu 30 mitjans aèrits, apoyats per més de 400 efectius que estan dimensionats en la base de necessitats de l'incendi. A l'actualitat són més de 16.000 persones que han sigut evacuades i 500 d'elles que es troben atendides en espais habilitats a les poblacions limítrofes de Onda, Sogorn, Nules i Moncofa. Així mateixa es mantenen confinats més de 65.000 persones residents en els municipis de Betxí, la Vall d'Uixó i Onda. Des de la Diputació i en el fi de garantir la seguretat i que tots els mitjans d'emergència puguen treballar de manera àgil, eficaç i amb totes les garanties, s'informa que el desallotjament i el confinament dels municipis es manté fins a les 23:59 del dia d'avui i fins que l'evolució de l'incendi ho permetisca. Així mateixa, s'informa que el Centre de Gestió de Serveis i de Mobilitat de la Conselleria del Medi Ambient es manté tallada al tràfic de les següents carreteres: 2223, 2224, CV200, CV203, CV205, CV215, CV219, CV223 i CV230. Des de la Diputació traslladen l'agraïment als mitjans traslladats a una zona de l'incendi com els consorcis dels bombers d'Alacant, València i de la UME, que són els governs de Catalunya, d'Aragó i dels Illes Balears, així com els ajuntaments. I això és el que tenim de la Diputació de Castelló
de l'incendi. També ha parlat Carla Nebot, alcaldessa de Betxí, per a comentar un poc com està la situació en el poble.
Acabem de tindre una reunió amb el CECOPI, amb els mandos que estan instaurats en la Vall d'Uixó. De moment es mantenen totes les mesures que ahir vam traslladar als veïns i a les veïnes, així que fins que a les 7 no tinguem següent reunió no podem donar més informació de cara a demà, així que molta precaució a tots els veïns i les veïnes. Recomanem que si poden que no es queden de casa, perquè el fum la veritat és que cada vegada està baixant més i la veritat és que la nit ha sigut molt tranquil·la. Ara sí que estem tenint alguns punts de més rebrots de focos, però bueno, de moment tenim així, com se pot veure darrere, molts mitjans treballant i seguim esperant més instruccions.
Esta és l'última hora del poble de Betxí, que ha parlat l'alcaldessa Carla Nebot, i també que han posat l'Ajuntament de Betxí per les fonts oficials, no, unes recomanacions per a seguir.
Sí, tenim les mesures per l'incendi, com ben dius, de l'Ajuntament de Betxí. Ens diuen que per indicació del CECOPI i pensant en la seguretat de tots i totes des de l'Ajuntament de Betxí s'activen aquestes mesures preventives. Tots els edificis municipals estaran tancats i queda anul·lada qualsevol activitat prevista. D'acord amb la normativa de la Generalitat, l'activitat comercial i empresarial també queda suspesa fins a nou avís. Des de l'Ajuntament seguim en contacte directe amb el CECOPI i els equips d'emergència. La prioritat és garantir la seguretat del poble. Qualsevol nova indicació serà indicada pels canals informatius.
Pues sí, són les recomanacions que ha introduït l'Ajuntament de Betxí per, no, pues, per intentar solventar aquest incendi que estem actualitzant a Sierra de Vila-real. I de moment, això no, ha parlat el president de govern fa uns minuts i ha parlat també en Pere Diorca per a, bueno, per a dir que pot ser que l'incendi ha sigut intencionat.
Pues sí, això és el que pareix, que ha sigut més intencionat que de manera natural, i això és el que tenim.
I ara parlem amb l'alcaldessa de Onda, para que nos conte un poco la situación.
Muy buenos días. Queremos trasladaros una nueva actualización sobre la evolución del incendio forestal. Según nos informan desde el Consorcio Provincial de Bomberos, la noche ha transcurrido con tranquilidad dentro de la gravedad del incendio. La ausencia de viento por un lado y el aumento de la humedad por otro ha permitido que el incendio no avanzara durante la noche. Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a todos los ondenses, pero sin restar ni un ápice de gravedad a la situación que estamos viviendo. Vamos a depender en las próximas horas del viento y vamos a estar pendientes de todo lo que acontezca. Como sabéis, en estos momentos un total de 192 personas están siendo alojadas en el pabellón municipal y tienen cubiertas todas sus necesidades. Quiero agradecer el comportamiento ejemplar de la ciudadanía de Onda durante este periodo de confinamiento. Y os recuerdo que siempre seguimos informándonos a través de los canales oficiales de información.
Aprofitant que estem parlant d'Onda, també hem parlat amb Eduardo Agosta, expert en clima i director del Departament d'Ecologia Integral de la Conferència Episcopal Espanyola, perquè ens ha explicat un poc què va passar el dissabte en l'incendi i també què pot passar en les pròximes hores perquè aquest incendi no està controlat. Ahora estamos con Eduardo Agosta, doctor en Ciencia de la Atmósfera y de los Océanos, experto en clima y director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, un gusto estar con vosotros.
Lo primero de todo, Eduardo, ¿usted dónde está ahora mismo?
Bueno, yo estoy en Villarreal, en un colegio, porque desde el sábado nuestra comunidad, nuestra casa, que está ubicada en cerca de Artesa, camino a Tales, fue evacuada junto con toda la pedanía de Artesa y el pueblo de Tales por prevención, ¿no? Y esto fue el sábado, y ya el domingo también el pueblo de Onda, que es vecino, ha sido confinado, ¿no?
Yo quiero que me explique un poco, Eduardo, qué está
pasando. Perdona, que justo pasan helicópteros.
Tranquilo, yo creo que me explique qué está pasando realmente en el clima, usted que es experto.
Bueno, lo que, sobre todo lo que está ocurriendo a nivel de España, que es macro, a nivel de gran escala, tiene un trasfondo de secamiento del bosque por faltas de lluvias buenas, es decir, España, la región peninsular, desde las mediados de la década del 80, pero en especial a partir de la década del 2000, viene hacia un decrecimiento acusado de lo que son las lluvias buenas, estas lluvias que están entre los 5 litros y los 20, 25 litros diarios, son esas lluvias que permiten que los bosques puedan absorber el agua, que se recarguen los embalses, los acuíferos. Esa lluvia está en franco decaimiento, esto es por lo que llamamos nosotros ineficiencia termodinámica causada por el calentamiento. La península, asimismo, está justamente calentándose excesivamente. En el verano, por ejemplo, los veranos de los últimos años están en promedio 2,5 grados por encima de lo que era histórico. Hablamos de la década del 60, 70, 80, actualmente estamos 2,5 grados, incluso 3, y hay regiones, particularmente en el centro oeste de la península, en donde este calentamiento son de hasta 4 grados centígrados con respecto a esa media histórica. Entonces, tenemos veranos muy calientes, pero también veranos más secos y más largos. Es decir, ahora, en la actualidad, en el clima presente, podríamos decir, el verano tiene 30 días más de duración, el verano térmico, que lo que era en la década anterior a los 80. Esto hace que tengamos, entonces, un periodo de carencia de lluvias más prolongado, sometido el bosque a mayores temperaturas. Entonces, estas son todas condiciones de fondo que hace que tengamos un bosque estresado un campo rural estresado en términos de capacidad hídrica, y también el calentamiento hace que el secamiento del aire sea más extremo. Por lo tanto, cualquier chispa, cualquier incendio provocado o natural que ocurra, se encuentra con un campo, diríamos, minado, ¿no?, para que todo se descontrole. Y en los últimos días, sobre todo aquí en la Val de Uyó y toda la parte de Artana y ahora Tales, Honda, lo que estamos teniendo es una meteorología típica de verano en nuestra región, que son durante el día tener viento de levante, la brisa, y de la noche pasa a poniente. Entonces esa oscilación brusca y con rachas de fuertes vientos, tengamos que complique más la labor de la extinción, ¿no? Vale.
No sé si puede explicar un poco también lo que puede pasar en las próximas horas si el viento va de un lado o de otro.
Claro, sí, mira, en este momento, a partir del mediodía, el viento volverá a ser fuerte de levante, con rachas importantes, lo cual corremos el riesgo de que vuelva a favorecerse la propagación hacia el interior, digamos, ¿no?, de la línea de costa hacia la montaña, y luego esperar. Por un lado, favorece que trae humedad, y la humedad amortigua justamente el secamiento, pero, digamos, la hierba ya está seca por este trasfondo que os decía. Aporta algo de beneficio, pero es más problemático porque propaga hacia el interior. Yo creo que las labores, si no tengo mal entendido, es hacer cortafuegos de Atales para que el fuego no llegue hasta Alcudia de Veo y suba más. Esperemos que vayan por ese lado. Y bueno, y por la tarde-noche nuevamente tendremos viento de ponente más suave que permitiría, bueno, que vuelva las brasas o lo que fuere sobre lo que ya está quemado, digamos, ¿no?
Sobre el incendio, ¿de cuántos días estamos hablando que esto puede llegar?
Bueno, convengamos que no se puede decir eso. Todo dependerá de la capacidad de extinción real que tengamos del fuego. Mientras queden durante la noche puntos de incendio activos, eso seguirá propagándose debido a esta meteorología cambiante de poniente y levante, ¿no?, de vientos.
Pues Eduardo, muchas gracias por explicárnoslo y que vaya muy bien estas próximas horas.
Sí, y yo en principalmente agradecer a todos los que están, los bomberos y todos los que están poniendo el cuerpo para poder extinguir lo que ya está activo, y sé que están contrarreloj y que, bueno, como soy creyente también, rezar para que pronto se pare todo esto.
Así es. Eduardo, muchas gracias.
Al contrario, buenos días.
Pues este es Eduardo, experto en clima, porque nos ha explicado un poco cómo ha evolucionado este incendio y cómo puede arribar en las próximas horas. Y ahora tenemos, aprovechando que tenemos així a Mario, que ha vingut el alcalde, tenim una última hora des de l'Ajuntament.
Així és, des de l'Ajuntament de Vila-real informen que dins del principi de col·laboració i cooperació entre les administracions públiques, la regidora de serveis públics, Maria Fajardo, com a delegada, ha ficat a disposició des de les autoritats competents de l'Ajuntament de Nules, que centralitza l'ajuda amb motiu de l'incendi forestal declarat a la Vall d'Uixó, un camió volquet, un grup electrònic electrogen auxiliar i 4 gàbies de taules. També s'ha comunicat la voluntat i disponibilitat de col·laborar amb totes les administracions i serveis.
Pues estes són les últimes, estes són les, la última novetat, no?, des de l'Ajuntament de Vila-real. També tenim l'alcalde de Llodar, Joaquim Ventura, que ens ha contat un poc, pues, com està la situació allà al poble. Hoy tenemos con nosotros al alcalde de Llodar, Joaquim Ventura. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Joaquín, yo quiero que me cuentes un poco cómo vivisteis el sábado todo el tema del incendio.
Pues nada, es que pasó todo muy deprisa. Estábamos festejando la fiesta de las bandas y al mandarnos los mensajes por el móvil nos tocó, claro, evacuar el pueblo. Nos dijeron que lo evacuáramos y todo el mundo, pues deprisa y asustados, se tuvimos que ir.
Claro, ahora mismo no hay nadie en el pueblo.
No, ahora solamente están las patrullas de la Guardia Civil, digamos, manteniendo que no pase nada en el pueblo, ya.
¿La gente, has podido hablar con algún vecino que te ha comentado algo?
Pues la gente está en casa, pues como todo el mundo, quieren volver al pueblo y de momento hasta que no digan nada, pues estamos todos confinados.
¿Me puedes comentar un poco también cómo está el fuego y por dónde va el fuego? Porque puede ser que vaya hacia allí, pero también hacia Tales.
El fuego, por lo que veo yo aquí desde Onda, está en la falda del Montí. Y están atacando con medios aéreos, los bomberos, ¿sabes?
Claro, porque según medios oficiales ahora hay unos 30 helicópteros que están intentando pues apagar el fuego.
Sí, claro, están atacando por el lado de Tales, Montí, y luego toda la parte de la Val d'Uixó, Betxí, todos esos pueblos, Alfondiguilla y todo eso.
Porque nosotros aquí ayer veíamos, ¿no?, cómo pasaban todos los helicópteros, pero ahora no, pero ahora, como me comentas, por ahí seguro que habrá mucho movimiento, ¿no?, para intentar apagarlo.
No han parado esta mañana de helicópteros y avionetas, hidroaviones de esos amarillos.
Y, bueno, yo quiero saber un poco también los vecinos, ¿no?, aparte de que quieren subir al pueblo, un poco cómo están, si has podido hablar con alguno.
Los vecinos están bien. Solamente había una familia que estaba ubicada en el polideportivo de aquí de Onda y los demás, pues, del pueblo están todos ubicados por las casas de particulares, amigos y todo eso.
O sea que la recogida en Onda ha sido muy buena, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Oye, pues Joaquín, muchas gracias por explicarlo y seguiremos actualizando.
Vale, venga, gracias. Muchas gracias. Vale, hasta luego.
Estàvem preparant-nos, que tenien cumpleaños i després fèiem festa en el poble del costat i va ser, arribamos a l'alarma, primer me va arribar una de confinament i als 15 minuts me va arribar una que me tenien que anar del poble. Entonces vam agarrar lo primer que vam pillar de roba i cap a baix.
Escoltem un veí d'ajudar que ens ha contat com ha vingut i l'incendi. També tenim, bueno, esas recomanacions que ens ha explicat antes el alcalde José Benlloc y también las recomendaciones que hemos dit Pedro Sánchez, ¿no? Todas las recomendaciones de intentar pues no ir al carrer y también ahora que tenemos así el nuestro pueblo y ese fum que es muy perillós sobretot para las personas mayores y para todos los chiquets. Y también tenim ara l'alcalde de Sueras perquè nos ha contat un poc la situació del poble.
Per a continuar en el seguiment d'aquest incendi, parlem amb Celia Salvador, tinent d'alcalde de Sueras, on s'ha fet un tallafocs per intentar que el foc no avance. Bon dia, Celia.
Hola, bon dia.
Bueno, conta'ns en què consisteix aquest tallafocs que heu realitzat al municipi.
El que han fet és en la població de Tales, han fet un tallafoc, un contrafoc, i entonces lo que estan intentant ahí és estabilitzar esa zona, una línia en la que l'han cremat i entonces la tenen controlada i a partir d'ahí intentaran que el foc no passi ja cap a més poblacions.
Farà que aquest foc puga parar?
Sí, a moments d'ara ens han dit que les últimes notícies com que sí que era efectiu i que creuen que pot servir per estabilitzar el propi incendi.
Quins beneficis aportarà al municipi i als veïns, a part de que no plegui el foc?
Pues principalment que se sentisquen més controlats i que ja no passi el foc d'aquesta zona i que no creme més de la nostra serra. Que siga el punt essencial per a poder controlar aquest incendi tan greu.
Hi ha altres mesures que heu impulsat des de l'Ajuntament per protegir el vostre entorn natural?
Sí, bueno, nosaltres des del primer moment estem intentant invertir totes les subvencions que hi sent per prevenció d'incendis. I també moltíssima neteja forestal, però encara així en molts dels municipis que ha estat passant l'incendi pues ha estat arribant el foc. S'invertís en prou diners com de veritat deurien ser.
Quin missatge t'agradaria traslladar als veïns sobre aquesta la importància de la prevenció i que fa falta més recursos per prevenir incendis?
La veritat que la prevenció és essencial. els incendis d'estiu diuen que s'apaguen en hivern i així no devia ser. Invertir moltíssims diners en prevenció i a partir d'ahí pues ja intentar que els incendis que per desgràcia ocorreixen pues que servisca un poquet més de prevenció i ja seguir endavant.
Pues moltes gràcies, Cèlia. Seguirem pendents de l'evolució d'aquest incendi que ens afecta greument i moltes gràcies per contar-nos aquest detall sobre aquest tallafoc i esperem que siga eficaç.
Moltes gràcies, que vaig a bé.
Gràcies.
Pues estas es les últimes novedades de Sura. I ara passem una veïna que és del poble d'ací però que té una casa en Tales i que, bueno, que va tindre que evacuar perquè van arribar els bombers. I ara estem amb Carmen. Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Perquè tu eres veïna d'ací de Vila-real, però també tens una casa a Tales.
A Tales, sí, perfecte. I tots els fins de setmana, dissabte, on anem allí, mos quedem allí, estem tot el diumenge allí, i després ja mos venim.
I... Però... Sí, dime. Compte.
No, però clar, però el dissabte la cosa va ser diferent, perquè ja t'havia comentat antes que després de missa, pues, em van enviar un comunicat que teníem que evacuar tots els detalls. I entonces, pues claro, tindré que replegar tot el que teníem per vindre món i m'ho van vindre, però n'hi havia moltíssima gent de molts cotxes i mos va costar moltíssim d'eixir de detalls, perquè ja te dic, els cotxes estaven per tots els costats, per tots els carrers, n'hi havia cotxes. I no, res, al final vam eixir i a poquet vam anar, primer anava molt, molt poc a poc i després ja quan vam arribar a la onda, pues ja anava el tràfic, ja anava normal. I ja després ja vam arribar a Silmaset i estem a Silmaset mirant de vez en quan la tele a veure què diuen i tot això.
No sé si has parlat en algun veí d'ahir de Tales que t'ha contat algo.
Pues és que els veïns de Tales vaig parlar en aquell moment quan me van cridar, però se n'han anat tots, o sigui, allí no n'hi ha ningú en Tales, se n'han anat tots.
Claro, pues van evacuar.
Claro, i com van passar per Artesa no quedava ja ni un cotxe, estava ja completament buida.
Claro, perquè baixaven els d'Artesa, els d'Artana, els de Tales, tots.
Claro, baixaven de tres puestos. I ara després, bueno, ara ja ho saps que n'hi ha molts més pobles confinats. Bueno, confinat està Onda, confinat està Onda. Onda i algun altre poble més confinat, se diu, no? Lo de... que no poden anar a cap puesto.
Bueno, no sé si saps, de moment al poble no ha arribat, no?
No, no, el poble no ha arribat, Conforme informen a la tele, el poble no ha arribat perquè moltes ja no hem tornat a anar, perquè com, clar, ens van evacuar, doncs ja no hem tornat a anar. Però jo avui pensava que li tocaré a una veïna, però que també se'n va anar, a veure si sabeu alguna cosa més. Després li tocaré a veure si em diu alguna cosa, perquè ja se'n va anar a Onda. Però, clar, a Onda ara també
estan confinats
i no... No podrà anar tampoc a Tales, o sigui que
pues si tu,
està la cosa així.
Tu així estàs molt bé i llavors hi soluciona ràpid perquè els experts ja estan fent el que poden per intentar solucionar.
Esperem que sí, perquè sense poder el pensament el tens allí.
Claro.
Fas, vol dir que pensar, penses allí que no passa res, esperem que no passa res i que tot se solucioni el més pront possible.
Pues sí.
Però se veu que, segons diuen, se veu que ha sigut provocat.
Ja veurem el que... Ja veurem si intenten solucionar.
No sé, al final que serà, però diuen que sí, és provocat. A mi em van dir ahir que diu que encenien, apagaven i a 200 metres tornaven a encendre i així anar tot el rato. M'han dit a mi. No sé si era veritat o mentira.
Ja tindrà que pagar si va fer això.
Si el pillen, esperem que el pillen.
Sí, segurament. Pues Carmen, moltes gràcies per contar-nos una mica tot vale. El que ha passat.
Vale, a vosaltres.
Adeu.
Vale, adeu, adeu.
I també a tots ha parlat també l'alcaldessa de la Vall d'Uixó perquè ens conte un poc l'última hora allí amb el president i també en Pere Diorca.
Per a nosaltres és tan important que venga a visitar-nos, a interessar-se i a col·laborar con nosaltres. La estància durant tantos dies de los medios de la Generalitat, con su president hoy aquí, que es lo primero que quiero poner en valor, ¿no? La absoluta necesidad de colaborar entre instituciones, cada uno con sus respectivas competencias, para poder entre todos conseguir el primer objetivo, que es apagar el fuego y acabar ya con este terrible mal sueño, ¿no? En segundo lugar, pues quiero aprovechar para dirigirme a mis vecinos y vecinas que actualmente están desalojados, para transmitirles tranquilidad, para transmitirles todo el cariño y toda la fuerza. A los vecinos que tenemos también confinados, para que hagan caso de todos los requerimientos que se están emitiendo desde las autoridades competentes. Y también a los ciudadanos y ciudadanas de toda la comarca, de toda la zona, que están en las mismas situaciones y que lo vamos a conseguir parar y vamos a conseguir acabar con esto, ¿no? Yo, por último, y aprovechando que tenemos aquí a los máximos representantes de los diferentes niveles de la Administración, puesto también que el apoyo de las dos instituciones están hoy aquí, pues pedirles, ¿no?, que esa fuerza y ese ímpetu que se está poniendo para acabar con el incendio, que lo hagamos también después, para la recuperación de nuestra Serra de Espadà, para la recuperación de una zona que es mucho más que la montaña, que es nuestra manera de ser, es nuestra manera de relacionarnos entre nosotros, es nuestra manera de entender el territorio, es nuestra manera de ser de la Vall d'Uixó, que es nuestra manera de cuando acabamos un mal día de trabajo o quedamos entre amigos, nos relacionamos, visitamos nuestras montañas y es una parte más de nosotros. Por lo tanto, que entre todos también trabajemos para la recuperación, y ese es el último mensaje, que vamos a salir de esta, que vamos a salir más fuertes y que no es la primera vez que nos pasan cuestiones difíciles por encima, y que por lo tanto lo vamos a conseguir y lo vamos a superar todos juntos entre instituciones, y vamos a recuperar nuestras montañas y una parte de nosotros.
Bueno, y ahora hem escoltat les paraules de l'alcaldessa de la Vall, i ara escoltarem a un veí precisament també de la Vall, i aquestes són les paraules d'ell.
Mira, esta ha sigut la meva experiència. Jo visc en el carrer Octavi Ten de la Vall. Dissabte, cavallar les, crec que va ser quasi acabar al migdia, vam començar a sentir moltíssimes avionetes, hidroavions, i clar, des d'aquest moment ja saps que hi ha algun incendi en la serra. El que no imaginàvem en un primer moment les persones que vivim en el centre del poble és que tinguérem el foc tan prop. Al poc de temps vam veure unes columnes de fum descomunals, un fum rogenc, negre, i l'incendi localitzat en la zona de dalt del barri de Carbonaire, Toledo. La veritat és que ja des del primer moment va agarrar molta força, i en aquests primers instants uno pensa que l'incendi s'estendria fins a Onda. Més bé creiem que tants avions i hidroavions serien capaços de contindre el foc, però la cosa és que la vegetació en totes bandes estava molt seca, i que el suposat piròman que va encendre el foc sabia molt bé que dissabte era un dia de manual. Era un dia de manual en 35 graus, en una humitat que les estacions que tenim en casa baixava fins als 10% d'humitat. I en aquesta combinació, també el vent de ponent, era impossible que el foc no començara a escampar, cosa que és el que va passar. I no res, aquesta nit va ser la nit de dissabte va ser de molta por, quan començaren a evacuar els barris de Toledo, Carbonaire, en acabant la colònia de Sant Antoni, que li diuen Texas, també l'àrea de la Cova, i van ser moments complicats, inclús per a les persones que vivim en el centre i que sabem que el foc no arribarà així, però la concentració de fum va arribar a ser tal que el que temíem d'alguna manera és que poguera passar el de la Vilavella. En la Vilavella no era tant el perill del foc, que també, sinó el fum i la quantitat de fum. I no res, diumenge la cosa se van omplir els carrers de cendra, encara continuen plens de cendra, vegetació, poden apreciar trossos de tronc cremat, fulles d'espins i de... Bé, és un desastre, els cotxes estan fets un femer. I el sol que continua arribant filtrat, i avui mateix està encara el fum. Jo diria que encara que no es veuen aquelles columnes de fum de dies darrere, però pel carrer hi ha tant de fum o més que el que teníem ahir.
Pues esta és tota l'actualització del municipi de la Vall d'Uixó, i ara tenim... Bueno, ara mos anem a Vilavella, un dels pobles més afectats. I ara tenim a Marta Mora, veïna de Vilavella i també periodista. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si me pots contar un poc com vas viure el dissabte al poble tot el que ha passat de l'incendi.
Pues la veritat és que seguim un poc molt en soc. Va ser el pitjor dia, crec jo, de la meva vida. El moment en el que vam veure que el foc estava entrant al poble, tots corrents, carregant a persones majors, cridades per ací, cridades per allà, tots preocupant-se per... Jo mateixa tinc a ma abuela de 94 anys, que és una persona que es... la movem en una grua, no podíem carregar-la a ningú cotxe, vam haver d'esperar ambulàncies, possiblement vam ser de les últimes persones en eixir del poble... I ja és que era tot fum, i el foc és que ni el veiem.
Claro, perquè va ser tot molt ràpid, perquè va començar en la Vall d'Uixó i de sobte ja el tenies ahí.
Va començar en la Vall d'Uixó i mira, jo estava tan tranquil·la fent un cafè en una terrassa del poble i diem, mare de Déu, quin fum. I al final ja és que no se podia ni respirar i em vas entrar en casa i ja va ser quan van començar a confinar primer la part de dalt del poble, a desevacuar aquesta part, i ja va ser en un moment de que pujaves a mirar el fum i cada vegada el tenies més prop. I dies, mare, vas a fer una foto, que impactant. Mare, si arribar al foc, mare, si arribar així. I de repente, això, pues, que deguem passar 10 minuts. Pues en 10 minuts vas tornar a veure com estava el fum, i el fum era foc. O sea, i veies que el foc estava apropant-se al poble.
Claro, i el dissabte us van evacuar, no?
Sí, va ser tot molt ràpid. El foc, jo diria que a lo millor serien, és que no te puc dir hores perquè va ser tan de descontrol, però fiquem un exemple a les 3, vam veure que ja el fum era més fort, i 3 i 10 estava el foc ja, i entre 3 i 4 estaven desavacuant el poble. La veritat que vull que agrair a tota la Corporació Municipal del poble per el bé que han fet per totes les persones majors del poble, preocupant-se en tot moment i ajudant a que les puguin desevacuar, i només tinc paraules d'agraïment tant a ells com a tot el personal de sanitat que ha estat atenent i està atenent a les persones majors.
No sé si has pogut parlar amb algun veí o no sé, quina és la sensació que té el poble ara mateix?
La sensació del poble és desolant, tristesa. Ara mateix m'encontro en Salera perquè vam eixir de casa sense roba i vas per ací dins per Salera i és tot gent del poble que està igual que nosaltres. Perquè és cert que en Nules... També aquí vull agrair al poble de Nules per tot el que està fent per nosaltres, que ens ha obert les seues portes. N'hi ha molta gent que ha anat a casa de familiars, però clar, és que vam eixir de casa sense res perquè no pensaves el que anava a passar ni res. I ara la mateixa el que penses és com tinc la meva casa, què passa? I això és la preocupació ara mateixa de tots els veïns. No sabem com tenim les cases, encara que ens estan dient les autoritats que està tot bé.
O sea, de moment el poble està perfecte.
De moment el poble sí que hi ha algunes cases que estan afectades pel foc i el que és més nucli urbà, en principi està tot correcte. Està clar que aplegarem al poble i serà tot negre perquè ara avui mateixa el fum és molt tòxic. Està tot en fum tot el poble que quasi ni es veu. Pues sí. I entonces ara quan apleguem a casa pues, la imatge serà de tristor perquè tu eixies a ta casa al carrer de tirar i ves les muntanyes, ves on hem nascut tot verd, l'escola, per exemple, que la tenim en plena muntanya, on ens han educat, on hem crescut, i s'ha cremat tot, i és com... no m'ho puc creure.
La veritat que és una pena.
La veritat és que sí, perquè és que la Serra Espada pa Vilabella i pa tots els pobles d'alrededor, pa tota la província de Castelló, és, pues, què te vaig a dir, pues un tresor.
Pues sí, la veritat.
I està negre, està cremat, no n'hi ha res.
Pues Marta, moltes gràcies per este temps i
gràcies.
Que vagi molt bé.
A vosaltres per preocupar-vos.
Gràcies, Marta. Pues estas son las opiniones de nuestros veïns de la Vila Vella. I ara tenim una altra notícia, no, Mario, d'un restos de la Guerra Civil que estan explotant.
Aixina és. L'incendi de la Vall d'Uixó està fent explotar restos de l'artilleria de la Guerra Civil. I és un fet similar a lo que va ocurrir en Begís en l'any 2022. És un fet que està, com dient, apropant-se cada vegada més a les poblacions i, com no, està fent que estos restos que pareixien perduts, pues, les estan fent explotar.
Mira, és una notícia complicada perquè ara estan explotant totes les bombes i pues això ajuda, no?, que l'incendi vagi a major. I també tenim la previsió del temps per a demà martes per a, bueno, per a conèixer un poc si anirà millor o pitjor.
Después de un fin de semana en el que las temperaturas nos han dado una tregua, las temperaturas volverán a subir a partir de mañana, sobre todo en el interior peninsular, volviendo a conseguir y superar los 40 grados. Un ambiente tranquilo y estable que mañana martes predominará en toda la Comunitat Valenciana, pero de nuevo tendremos ese polvo en suspensión que podría enturbiar un poco los cielos, sobre todo en la mitad sur del territorio. Una jornada en la que las temperaturas subirán ligeramente, máximas que rondarán los 30-32 grados en el litoral y un poco más altas cuanto más hacia el interior. Una jornada sin nubes que también predominará en toda la provincia de Castellón y con unas temperaturas muy similares a las de hoy, con máximas que rondarán esos 32-33 grados. Jornadas de intenso calor ya desde primeras horas de la mañana, con ese intenso sol que nos daban los buenos días.
Ahora hacemos una chicoteta pausa para publicidad y tornem.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En Quadis León Auto Villarreal estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Villarreal. Te esperamos.
El Termet és el pulmó verd de Vila-real, un espai recuperat perquè totes i tots en puguem gaudir, amb la piscina i la platja del riu Millars com a protagonistes. Per això, també és responsabilitat de tots cuidar-lo, perquè continua sent un lloc únic durant molts anys. Respecta'l, utilitza les zones habilitades per al bany, recull les teues deixalles i no hi faces foc. Vine a Vila-real i gaudeix del Termet amb coneixement.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Que l'estiu no te la pegue. Seguir les recomanacions i cuida la teua salut. No et banyes en solitari ni en lloc sense socorrista. Respecta les banderes a la platja i les normes de seguretat. No t'allunyes de la vora en espais naturals ni saltes des de les roques. Vigila sempre els xiquets fora i dins de l'aigua. No busseges prop de les zones de desaigües i ves amb compte en les reixetes. Cuida la teua salut. És un missatge de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Vila-real.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Torna a la lliga, torna a la emoció. ¿Y quién es la mejor manera de ver los partidos? Doncs en un sofá de Champions de Todescans. Aquest estiu aprofita les nostres ofertes. Fins a 400 euros de descompte en sofàs i llançada per els grans descomptes en matalaps. Perquè recorda, un bon descans és vital per a la teua salut i recuperació. Vine a visitar la nostra exposició en l'Avinguda França número 6 de Vila-real. To descans, el millor descans.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Sabies que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Vila-real, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida setmanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantinc colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vila-real.
Hay lugares que se visitan y hay lugares que se recorren. Por eso, este verano, la Vuelta vuelve a la provincia de Castellón con las etapas 6 y 7, los días 27 y 28 de agosto. Dos etapas que unirán mar, montaña y algunos de los paisajes más espectaculares de nuestro territorio. Un recorrido que muestra por qué la provincia de Castellón es un destino único para disfrutar del ciclismo durante todo el año. Carreteras tranquilas, puertos legendarios, naturaleza, gastronomía y cientos de kilómetros por descubrir. Castellón, una provincia para recorrer. Diputación de Castelló.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Sabies que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Vila-real, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida setmanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantinc colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vila-real.
Estes són totes les actualitzacions de l'incendi de la Vall d'Uixó i ara passem a tota l'actualitat esportiva de la mà de Serenfit, que va parlar Pau Navarro, un veí de la Vila Vella, després del partit del dissabte i que, bueno, que està un poc confús i que està dolit.
Sí, sí, como tú dices, creo que hemos tenido muchas ocasiones y que bueno, el partido en la primera parte nos hemos podido ir con un par de goles de ventaja, pero bueno, al final ellos también han tenido las suyas y hemos sido más eficaces en la segunda parte y nos llevamos la victoria. Nada, al final que estábamos muy bien, que siguiéramos igual, al final nos ha corregido un par de cosas que lógicamente por el poco tiempo que llevamos, hace falta mejorar, pero nos ha dicho que estábamos muy bien a seguir en la línea y que teníamos que meter los goles que la estábamos teniendo. Sí, pues al final, me veo reflejado obviamente en todos ellos porque yo también he pasado por ahí y nada, yo solo intento ayudarles bueno, como he estado en su posición, sé por lo que puede estar pasando, pero la verdad que desde fuera se le ve muy cómodo, muy, muy integrados y nada, la verdad que todos han hecho un partidazo. Bueno, al final para mí quizás es un cambio porque yo, bueno, tenía muy asentadas las bases de Marce y al final, bueno, un entrenador nuevo con sus manías, con sus cosas, pero bueno, creo que poco a poco al final las cosas que hacíamos por costumbre hay que ir haciendo las que pide el nuevo míster y bueno, nada, al final poco a poco irá saliendo todo y hoy creo que lo hemos demostrado. Sí, la verdad que lo he visto antes de empezar el partido y bueno, la verdad que mando muchos ánimos a toda la gente de la Vilabella y de los pueblos de alrededor por lo que está sucediendo y nada, esperemos que se solucione lo más pronto posible y que todos puedan volver a casa y estemos todos bien.
Exporta la actualidad esportiva a Villarreal Connect. Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43 tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.es. Serenfit es tu marca para...
Pues estas son las palabras de Pau Navarro, jugador del Villarreal y también EBI de la Vilabella. Víctor Rubio, ¿qué tal? Buena vesprada.
Buena vesprada.
Que también, bueno, que ha sufrido también este incendio.
Sí, ahora al final. Y es EBI de la Vilabella y como he escoltado al final, pues eso abans del partido ya se va a enterar de esta noticia que nos acompaña desde el dissabte pel matí.
Y deixant un poco de costat, ¿no?, este tema de incendi. El dissabte va a jugar el Villarreal Club de Fútbol.
Y la verdad es que va a ser un partido espectacular, va a guanyar 1-3 y la verdad es que, a ver, si mires la primera part sobre todo, creo que te pots anar al descanso guanyant, no sé si dir 1-3 perfectamente, porque el PSV también té alguna clara, pero mi cautache falla varias ocasiones que espere que en Lliga no les perdone, la verdad. Y sí, al final tardes molt en adelantarte, porque es al 66 el primer gol, pero después acabes guanyant 1-3 y en una sensación de molta superioridad, la verdad.
Mario, ¿tú vas a ver el partido?
Sí, yo vas a ver el partido y, como dice Rubio, al final el partido va a ser una superioridad muy grande del Villarreal. Me va a agradar porque está ficando molt als canteranos como a Masia, que le dona molta importancia ya en esta pretemporada. También va a jugar Nizar, son jugadores que les está dando molts minuts, que veurem si también tienen importancia ya en la Lliga, pero yo supuse que Masia seguro. Diata también va a jugar, que es canterà. Y al final es eso, ya se comienza a veure una miqueta lo que vol el míster. L'altre partit ja van dir que era el primer en una semana de treball, que no se tenía que tindre molt en compte, pero bueno, mi cautatge va fallar una miqueta també va encertar, però així no està. Poquet a poquet, anar treballant, anar veure lo que vol el míster i no res, Rubio, que
és... A veure, és veritat que sí que algú pot dir, bueno, és que Gay encara no està, és que com més anya... Ja, però de moment és dos partits, tant en Portugal com l'altre dia en Eindhoven, el doble pivot és Diata Masià.
Claro.
O sea, això ho estem veient en esta pretemporada. I després, quan trau a Tiam, que diguem que és el tercer ahí en disputa dels canteranos que poden ser mis campistes, Baite fa el segon gol. O sigui, que la veritat és que crec que la gent està molt contenta en també i se treballa de la cantera, que de moment està donant fruits.
Estan tots en el punt verd. Jo vull que em conteu un poc com va ser el partit en quant amb el baló, no? En quant a la possessió i com van jugar, perquè jo no vaig veure el partit, però per el que sí, m'estigui van jugar veure, com el Barça de Pep Guardiola.
Donava una sensació moltes voltes de que pràcticament el Villarreal, fent una transició de 3-4 passes, se plantava davant del porter del PSV, per això t'he dit que la primera part realment ha plegat un moment que dius, bueno, sí, el PSV crec que ne té una o dos, però és que ne tens 4 o 5 claríssimes, però d'estes de que quan la muntanyeta està de la FIFA, jo crec que no ha plegat a gol, però és puerto de primera categoria, eh?
I Mario, la defensa sòlida, se veu sòlida o no?
Sí, no està mal, encara tenen que tornar jugadors, que, bueno, que han estat en el Mundial i això, però jo penso que la defensa no està gent mal, té que tornar, per supost, Foyth, que me pareix el millor defensa aquest del Villarreal.
Té que tornar Renato.
Té que tornar
Freeman també, no?
Sí, té que tornar Freeman al lateral, per exemple, l'altre dia a Logan, igual sí que en la segona part del Bambore, que encara li costava una miqueta més este nou mètode, però també Logan portava entrenant des del dilluns, pràcticament. O sigui, és el que parlàvem de setmana passada. Hi ha jugadors que s'estan encara habituant al mètode Íñigo. Entonces, a lo millor no es pots encara demanar tantes coses.
No, però bueno, també van veure a Pau Navarro, que va tindre molta importància la temporada passada, però que jo espero que esta sigui la temporada en la que acabe d'explotar. Se li dona molts minuts tant de central o de lateral. I això, que la defensa jo no la veig sense mal.
Romero, per exemple, en la segona part del principi té un examen que se planta davant de la porteria, que crec que, no sé si és Gerardo o ell mateix, diuen com, però com hem pogut fallar això? O sigui, torna a dir, és un Villarreal que l'altre dia té moltíssimes ocasions per a quedar perfectament.
Jo, sobretot en els vídeos que he vist a Gerard molt participatiu, que té moltes ganes, no, d'esta temporada.
Sí, l'altre dia ja contra el Benfica ja va estar molt participatiu i sí, com tu dius, la veritat és que veiem un Gerard, no sé si té moltíssimes ganes o almenys en el camp pareix que comunica més ara mateix.
Se li veu il·lusionat i això molt fa nosaltres també il·lusionar-nos. El B també va jugar?
Sí, el B va caure 0-3 en els amistats contra el València B i bueno, que l'alegria és que el dimecres tornarem a veure el Villarreal dos voltes perquè a l'estat el veurem contra l'equip d'Aràbia i l'Albula i a les 10 de la nit contra l'equip de Ses Fàbregas contra el Como.
Això és este dimecres.
Este dimecres, un a les 7 i l'altre a les 10 de la nit.
I del femení tenim algo?
Segueixen entrenant i és el primer amistós en agost.
Pues poc més, no?
Sí, bueno, d'enviar els ànims a tota la gent de tots els pobles que estan afectats i estan patint i ojalà i s'acabi el més pront possible.
Pues sí, hem estat actualitzant durant tot este matí este incendi, no? I totes les opinions de tots els professionals que són els que saben que bueno, que no està molt controlat i que pot anar a més, però que en aquest tindré molta preocupació i veurem si se soluciona
dies. Si me deixeu, la reunió del CECOPI era a les 3:30, se canvia a les 3 de la vesprada.
Pues mira, se canvia a les 3 de la vesprada. Nosaltres no tenim res que dir, demà vindrem més amb més actualitat d'este incendi. No sé si voleu parlar més del futbol. Jo vaig veure vídeos de Carlos Romero molt alt, no? Jugava molt alt i també me va agradar molt Moleiro.
Sí, Moleiro és un altre que veurem ara en este mètode Íñigo que aporta. La veritat és que ofensivament és complicat que aporte més de lo de l'any passat, però veurem com se adapta a este nou estil.
Van estar també, però no van jugar, Pepe i Gueye, no?
Sí, ja van veure l'altre dia a Pepe i a Pape Gueye, sí, veurem si ara contra este torneo d'Itàlia, contra la Lula o contra el Como ja van tenir els primers minuts, que sí que va tindre, per exemple, Logan.
Quan ho saben també, no?, que Arnau Tena se podia anar al Mallorca i ja va...
Sí, el dissabte a migdia ja estava allí en Mallorca fent-se fotos i vídeos, i bueno, que també conte que el segon partit de pretemporada, una jugada que per a mi... No té molt de sentit que isques a un baló fora de l'àrea en un partit de pretemporada, en una disputa en la que el teu defensa plega perfectament i bueno, pareix que el primer partit de Lliga no el podrà jugar.
No sabem quant de temps té que estar fora, no?
Crec que hi ha xic que se per tota la pretemporada i estan pendents de si aplegaria al primer partit serio, que és el del 15 d'agost.
Pues a veure si s'hi ha recuperat pront. Té algo més? Res més, pues ara...
No, la veritat és que crec que ja no, de l'incendi, ja és l'última hora que informaven de que al final la reunió és a les 3 de la vesprada.
Pues ara ens denseim amb una entrevista de Santi Cortells a l'abat del monestir de Poblet amb motiu del 750 aniversari de la mort de Jaume I i que està enterrat al monestir. Moltes gràcies per estar així i demà seguirem actualitzant. Adeu.
Tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos.
Bé, bon dia.
Bon dia.
En primer lloc, agrair-li la seva acollida, l'acollida que fa el municipi de Poblet als hostes, sí, i haver acceptat fer aquesta entrevista. Mm. I voldria fer-li unes poques preguntes. La primera és... que queda de Rafael Barrué que va néixer a Villarreal, d'aixòs orígens de Villarreal.
Els orígens sempre queden, no? O penso jo que han de quedar, no? Jo soc una persona que m'agrada la memòria, no? La memòria de la història de la persona, no? De com on va néixer, no? On passava l'estiu, no? I totes aquestes històries que que de petit, no? Vius, no? Les vivències que tens, no? Cada diumenge de l'estiu, que anaves a missa allà a l'ermita, per dins un reguer, perquè tenies un, bueno, estaves en un marge d'una família de la teva àvia i aleshores fes jocs, que, bueno, jocs, jo diria ara jocs, però tal vegada no eren jocs, eren vivències, no? En un pot de pot fes un incenser, amb la pinassa dels pins, no sé, coses molt senzilles. No?
Com va descobrir, si es pot resumir en unes poques paraules, que la seva vida estava així a Poblet?
Bueno, jo crec que això és una història que cada dia vas descobrint, no? O almenys cada dia et pots dir què faig aquí, no? Què faig així. Però bueno, ja fa 27 anys que soc al monestir de Poblet. Vaig entrar l'any 99, després d'haver conegut el monestir com a hoste, perquè havia vingut a l'institut i tot això, però com a hoste vaig conèixer l'estiu de l'any 1986, un estiu que vaig venir de Mossèn Guillermo, de Santa Sofia, no? I ell solia venir a ser Poblet la setmana de Sant Bernat a fer una paella, i jo vaig venir amb ell per casualitat, perquè venia un altre que crec que aquell potser li interessava la vida monàstica i jo no. Però no, vaig venir, vaig tenir la casualitat que vaig venir. I jo vaig dir, que això ho dic moltes vegades, no? Que vaig dir, bueno, per mi això de Poblet no ho és, no? Si algun dia em perd, que no vinguin a buscar el monestir de Poblet, perquè jo no, si no torne. De fet, només torno en 3 o 4 anys, però quan fa 2 o 3 anys vaig venir un altre amic, era Setmana Santa, no estàvem a dins de l'hostaleria, estàvem fora, no? Els pisos d'ací fora, i però jo vaig dir, vull venir ací el màxim de temps, no? Perquè la Setmana Santa aquell any, no sé, la vaig viure molt intensa aquí al monestir, des del dijous, des dels oficis del Dijous Sant fins al crec que ens van quedar fins al dilluns o dimarts de Pasqua, i jo, bueno, no sé, vaig veure que era una cosa molt, no sé, interessant, no? Perquè jo soc una persona que no mai he perdut la fe, ho he intentat perdre, perquè pensava que si perdies la fe eres més normal, o no sé, però no he fet tots els mitjans per perdre la fe, no la puc perdre, i bueno, crec que a partir d'aquella estada que vaig estar a la Setmana Santa, ja vaig començar a venir a l'estiu, venia jo al meu compte, o sigui, jo sol, no venia acompanyat per ningú, i a poc jo crec que vaig descobrir que això de la vida monàstica era interessant, era molt bonic, era el que li agradara, per mi no, perquè jo tenia moltes coses que fer, estava fent belles arts, fer exposicions de pintura, el grup d'ans del Raval, el grup d'ans del Pere de la Pobla Tornesa, o sigui, que jo no tenia temps de ser monjo, clar, quan tens tantes activitats, no? Però, bueno, van anar passant els temps i a poc a poc, per resumir una mica, també vaig tenir la beca d'Avalos Fletxa, de Castelló, vaig estar un any a Barcelona, aleshores també des de Barcelona vaig venir en tren aquí i a poc, diguem que vaig anar descobrint, no, que aquesta vida era interessant. Però com jo això de creure en Déu podia ser que era tot un invent meu, bueno, vaig fer el primer de ciències religioses a Barcelona, quan estava que feia de profe de dibuix en els instituts de Barcelona i del Baix Llobregat. Em vaig apuntar a ciències religioses, vaig fer un curs de ciències religioses el primer any i vaig dir que, bueno, que la veritat que sí que Déu, que Déu existeix i que algú em demanava, no? Però igual era el seminari de Barcelona, igual jo havia estat al seminari de Castelló, res, un moment, 6 setmanes, quan tenia 3 anys, però no sé, suposo que era massa jove i tenia enyorança i coses d'aixes i no vaig poder, no podia resistir. Però, bueno, la cosa és que va haver un dia en què parlava amb un monjo i em deia, tu demanaria un senyal al Nostre Senyor? I jo dic, però si estic fart de demanar senyals i no, i m'avorris, ja no sé què demanar. I va haver un dia, a la bossa de treball de dibuix, que no sortia, o sigui, els números eren més baixos que els meus, però no sortia, i dic, això és el senyal. I va dir, no, és que jo he vist demanar d'escoles dels oficis, no sé què, i tal, i dic, és bo, és bo. I dic, bueno, vaig agafar un any un curs escolar i vaig a Poblet, i passa el que passa, ja està. I si ja vaig vindre el 4 d'octubre, vaig entrar el 4 d'octubre del 99, com a postulant, i bueno, la veritat és que conforme un monge em va dir, no? Diu, bueno, sí, hi haurà dies que tindràs més llum i altres dies de més foscor i tot això, però bueno, penso que és una vida, no sé, molt... com un... La vida m'he pogut pensar jo, no? Que fora una vida tan plena, no? De monge, no? Que a vegades tant ho dic, no? I digue, si igual estàs fent a les 10 del matí, estàs netejant un balla i a les 11 estàs xocant la mà al rei d'Espanya, o sigui, és una cosa molt variada, diré.
Ser el cens i ser abat de Poblet, què va sentir quan la comunitat el va escollir?
Bueno, la veritat que nosaltres ens coneixem tots, o jo, tot va venir perquè jo era prior l'any 2024 i el dia 29 de febrer de l'any 24 va eixir el nomenament de l'abat de Poblet, Octavi Vilà, com a bisbe de Girona. Aleshores, clar, jo m'havia avisat el dia anterior, per la nit, després de completes, i jo no vaig dormir en tota la nit aquella, perquè, clar, jo diria, ui, mare, els que som, no? Doncs no n'hi ha molta varietat per elegir un abat, no? Els que som, no? I no vaig poder dormir tota la nit. Però tots els monjos dormien, no? Aleshores, el dia següent, quan l'abat va comunicar a la comunitat, pues, els monjos i la nit no van dormir i jo vaig dormir de una tirada. Estava tan cansat, no? I després també, bueno, la veritat és que l'abat general em va donar molta confiança, va venir al cap de dues o tres setmanes, vam estar parlant, ell va estar parlant primer amb mi, després amb tots els monjos, després va tornar a parlar amb mi, em va dir que estava clar, que havia de ser jo, que ell veia que si fèiem l'elecció al cap de les altres setmanes que havia de tornar aquí per a la consagració del bisbe de Girona, que podíem fer l'elecció, que no hi havia cap problema, que sortiria l'elecció, sortiria jo, no? I jo, al final vaig dir, bueno, doncs bueno, ja que no hi ha manera que pugui ser un altre, perquè... Si era això el que Déu vol, no? Al fi i al cap i a la fi es voldria ser una cosa molt, jo diria que és molt democràtica, perquè te voten, o sigui, no fas campanyes ni res,
una
o sigui,
votació,
te voten, sí, te voten, no? Evidentment, fem una missa de l'Esperit Sant al matí i tot això, perquè, bueno, és una cosa que t'estalgissin ells, no? Però, i això, i clar, doncs ja... La primera votació ja vaig sortir, o sigui, no vaig dir que repetir. I bueno, doncs, un poc impressionant, perquè cada monjo es posa davant teu i et promet obediència. I cada monjo, un poc impressionant això, sí. I tu et veus conforme ara, que també a vegades em veig jo i dic, jo què faig aquí, no? Perquè em toca a mi, no? Ser davant, però bueno, doncs, si el Senyor vol, doncs mira, tindré que ser davant de moment, no? I el dia que n'hi hagi un altre, doncs ja, o una altra possibilitat, una altra persona, o el que sigui, o jo pugui-me, no? Perquè tampoc... Nosaltres som abats vitalicis, vol dir que fins als 75 anys, no? Però abans de l'elecció de l'abat nosaltres podem fer el que se diu demanar un vot de confiança als 6 anys. Als 6 anys vam acordar que se faria aquesta votació del vot de confiança, és a dir, de 4 anys, i per dir pues, que sí, que seguisca o fora, no? Ja està, no? Però bueno, ja
no sabia que es feia el vot de confiança.
Sí, això, no pot, això se demana abans de fer la votació, clar, no? Perquè podries dir, no ho fem,
clar,
no ho fem, però van demanar el vot de confiança, sí.
Hi ha historiadors que diuen que Poblet, més que un monestir, és també un resum de la Corona d'Aragó. Què considera que representa Poblet en aquest sentit històric? Què destacaria?
Bueno, evidentment, clar, és el monestir de Poblet, no? Es crea o es funda, no? En el 1150, eh? I és el moment de l'època de la Reconquesta, és a dir, doncs, està el rei d'Aragó, el comte de Barcelona, no? I Ramon Berenguer IV, el comte de Barcelona, dona aquestes terres, que són les terres que s'anomenaven el bosc de Poblet, no? Eren de Poblet ve el nom dels Populus Alba, o sigui, dels xops aquests que tenen la fulla verda i blanca per sota. I aleshores van donar aquestes terres, moment de reconquesta, i ho donar als monjos de Fontfreda, perquè, clar, era un monestir cistercenc, i els monestirs cistercencs tenien aquesta vessant de tindre els monjos, no?, més aixina de cor, de pregària, i els germans llecs de treballar al camp i tot això. Però, digues, bueno, si necessitem germans o braços, no?, per treballar al camp i al mateix moment, diguem, braços per portar la cultura, no?, la cultura cristiana a les noves terres, no? Estem pensant que poc d'estar en el que se diu Catalunya Nova, no? Aleshores, clar, què passa? Que prompte comencen a un rei a enterrar-se aquí a Poblet i ja, diguem, que és que quasi 8 reis de la Corona d'Aragó són enterrats a Poblet, i això fa que, diguem, que n'hi hagi com un cert lligam entre Aragó, Catalunya, que són l'antic regne de Mallorca, i València. Perquè, de fet, bon, és prou visitat per a aquesta gent, i ara enguany, que fa 750 anys de la mort de Jaume I, el 27 de juliol, no? Doncs també això, diferents entitats, no?, d'aquestes comunitats autònomes han vingut o bé estan venint a fer homenatge a Jaume I.
Un episodi trist de Poblet és el de la desamortització. Jo recordo quan era menut que els monjos ja parlaven d'aquest episodi com un episodi trist en què Poblet va estar a punt de desaparèixer, no? Què ens ensenya aquell episodi? Un episodi en el que el monestir va estar 105 anys, no? Que no va tindre vida com a monestir, no? Els monjos es van exclaustrar, van anar cadascú pel seu compte.
Recordo que vam estar llegint un llibre al refetor, no? Que es llegeixen llibres a l'hora de dinar i de sopar. Es llegeix un capítol de la Bíblia i després un llibre que pot ser que sigui història o que sigui. I vam llegir un llibre d'història que parlava sobre tot el període de la desamortització, és a dir, des de que van, diguem, el govern va declarar aquesta desamortització de l'any 35, de 1835, i com, diguem, aquelles propietats que havien pertany a l'Església, com o venien o com ho gestionaven, no? Evidentment, moltes propietats d'aquelles, si les, en principi, pensaven que les vendrien o perquè tinguera diners el govern o el que fora, no? Que la majoria dels edificis que van poder vendre i tot això eren a les afores de les ciutats, de Madrid, de Sevilla, de Barcelona, diguem, perquè podien, diguem, doncs, vendre-ho i construir o fer fàbriques o el que fora, no? Però, clar, els monestirs que estan al mig del camp, no? O sigui, que no tens una ciutat al costat i el més prop que tens és a 2 quilòmetres, un poble petit, en el 1800. Clar, no, es queda com, diguem, que a veure qui compra això, no? A Poblet sí que van comprar les terres del monestir, van ser venudes, les van comprar gent de Barcelona, diguem que tenien possessions i tal, i terratenyents, però l'edifici del monestir no es va vendre, de forma que l'edifici actualment encara és de l'estat espanyol, l'edifici de Poblet, no? El que hi ha entre les muralles, no? Dintre les muralles, i la comunitat, va haver un president de governador civil de Barcelona, als anys 40, que va comprar les terres de dintre d'entre muralles i ho va donar als monjos, perquè els monjos puguen tindre alguna cosa que plantar, no? Un terreny per poder plantar verdura o arbres fruiters o blat, no? Hi ha fotos que hi ha blat plantat, avellaners, vinya, que és el que és de la comunitat, diguem, entre les muralles. l'edifici de l'estat espanyol perquè se va quedar així. Nosaltres va, als anys 50 vam fer una espècie de conveni en què els monjos del Cister eren usufructuaris de l'espai per 100 anys. Ara ja en portem molts i els anys 50 s'haurà d'arreglar, però ja estem mirant d'intentar-ho arreglar abans perquè, diguem, claro, nosaltres tot el que és l'estructura d'edifici sempre s'han d'estar fent restauracions o, i això ho fem per mig del patronat de Poblet, que és un patronat que es va crear l'any 31, amb el Fons 13 encara, i que, bueno, que ara també tenim una reunió en guany del patronat perquè fa temps que no s'ha reunit i precisament aquest patronat, que els estatuts actuals són de l'any 86, hi ha un representant, o ha d'haver un representant en la reunió del govern d'Aragó, de València, de Balears, de Catalunya, que en aquest cas el president del patronat és el president de la Generalitat de Catalunya. L'abad és un vocal. Però.
És vocal.
És vocal, però l'abad és el que signa totes les peticions de subvencions que puguem fer. No sé, les subvencions les demanem al Ministeri de Cultura, a la Generalitat o a la Diputació de Tarragona.
Jaume I, enguany commemorem els 750 anys de la seva mort. Què sent un abad de Vila-real quan cada dia passa sota la tomba del rei, en una plaça com la que teníem fins fa uns anys, presidida també per Jaume I? I per què voldria Jaume I ser soterrat a Poblet i, a més, amb l'hàbit cistercenc?
Bueno, era també fruit de l'època, no? Que clar, diguem, solien, diguem, els reis en el seu testament, no? Posar on volien soterrat i, evidentment, doncs, com ja havien començat el seu avi, doncs, soterrat a Poblet, no? I és també normal, no? Que en aquella època, doncs, se decidira, no? Que tu t'enterres o soterres un lloc i aquest lloc hi ha monjos, doncs, vull que és soterrat vestit amb la cogulla de monjo o cistercenc. Això també és fruit de l'època, no? I el que és interessant, no, és això que diguem, molts dels reis, no? Evidentment, ningú va morir a Poblet, o sigui, moren a Barcelona, o moren a València, o a Alzira, o moren lluny, no? Però, diguem, fan tot el procés, no? De portar, de fer els funerals a la catedral de València, de tot el cerimonial, després de fer els trasllats a la Poblet, no? Tot això està molt documentat, tot és, Martí Lomà també igual, o sigui, van fer una espècie de Barcelona a Poblet, va ser tot un viatge espectacular, no? Per vindre a soterrar, no? I ho diria perquè, bueno, és el fruit de l'època i ja està, no? Decidir un lloc, no? Hi ha algun historiador que diu que Poblet va ser el punt que després Felip II, no, d'Espanya va voler fer amb l'Escorial, no, com diuen, havent vist, no, que les tombes del rei de la Corona d'Aragó estaven a Poblet, com diuen, jo he de fer un monestir perquè sigui panteó reial, no, va fer l'Escorial, no, això ho diu alguna història, no? Com si havent après el model de dir, mira, un monestir, monjos i panteó real. Jo vaig a fer-ho a prop de Madrid.
Sí que era el monestir més gran fins a la desamortització de tot Catalunya, no? Almenys.
Sí, bueno, és el monestir més gran gòtic, no? De tota Europa, que està habitat. Perquè resulta que, clar, hi ha monestirs a Alemanya, a Àustria, que estan habitats, però ells el gòtic el van desmuntar, van fer barroc, o sigui, és que podria... A millor a Poblet, la desamortització va servir perquè no es destruirà més. O sigui, no canviarà d'estil, perquè tenim un espai, no? Està rodejat de muralles, les muralles que va fer el Pere el Cerimoniós, però que no han servit mai per a cap guerra, i les fotos que tenim, perquè quan vas començar a assistir la fotografia, van començar a fotografiar el monestir de Poblet abandonat, no? Es veuen les muralles, per exemple, des de la plaça, que ara és la muralla, es veu totes en forats perquè hi havia balconades, ja havien fet fora de la muralla balcons. I si bueno, una persona pot, diguem, veure perfectament en tots els plans que hi ha de monestir, que hi ha un tros que no hi ha muralla, hi ha un edifici nou. que nosaltres diem les cases noves, que és on dalt de tot hi ha, on, diem, on la majoria de les habitacions dels monges estan en aquesta zona, i aquell edifici, clar, segons diuen, els planos que van fer, o que han vist, doncs, el pare Agustí del disseny, que va fer la història de Poblet, no? Que estan, perquè la documentació de l'arxiu de Poblet està a Madrid, perquè això sí, la desamortització, almenys van pensar que els arxius, no? Emportar-se'ls, no cremar-los, no? Diguem, guardar-los. Guardar-los. Aleshores, ell va veure que havia seguit fent, o sigui, l'edifici aquell que van fer, nosaltres diem les cases noves, amb uns porxos que sembla la plaça real de Barcelona, doncs això haver seguit tota la muralla que va acabar del nord, haver desfet la muralla, haver seguit fent un edifici semblant i haver rodejat tot el monestir amb aquesta estructura d'edifici, haver sigut un edifici completament diferent del que ara podem veure. No? I qui te diu que no, que l'església l'haverem dit, bueno, saps què? Anem a fer-la d'una altra manera, l'església. I l'hem desfet l'església gòtica i l'hem fet gòtica, però l'església és més romànica que gòtica, té una part gòtica perquè al segle XIV van fer uns altars laterals i aleshores es van desmuntar mitja església, però diguem que haurem pogut perfectament pues, canviar-ho. No?
Vostè és llicenciada en Belles Arts i li preguntaria, l'art i la fe són dues maneres de buscar la mateixa veritat? No? Una manera?
Dos maneres no, són camins.
Són camins.
Són camins, perquè jo, per exemple, una vegada vaig, comentava no, l'abat que em va rebre, no, l'abat Josep Alegre, li comentava no, pues que per mi pintar és com si fos una pregària, no? Perquè tens la tela no, blanca, no? I és com si no hagués escrit res, no? Com si tingués un paper que no has escrit res, no has dibuixat res, i després vas pintant, no? I vas posant color, no? I jo, per exemple, soc un, diguem que podríem dir que per mi el que més interessa la pintura és els colors, no? el color, no el dibuix tant, no? El color, no? La massa de color, diguem. No? Aleshores, per mi això és com una pregària. No? Recordo que una vegada vam fer un curs d'icones aquí a Poblet i el professor comentava, no? Que s'havia d'anar pregant mentre pintaves la icona. Jo no pinté icones, però diguem que el poder, diguem, jugar no? En els colors, no? És com una pregària, sí.
Quin és el principal repte de Poblet ara al segle XXI? I quin paper pot tindre un monestir avui en dia en una societat tan accelerada i distreta com la que malauradament tenim?
Sí. Bueno, jo penso que, conforme vaig comentar fa molts anys, no? Que si la vida monàstica no existira, s'haverà d'inventar, no? La vida monàstica, perquè penso que la vida monàstica és una vida molt, diguem, plena. En quin sentit plena? En sentit de vivència, no? Perquè vius moltes coses, ja, com diríem, no és que t'especialitzes en una cosa molt concreta, val? Evidentment, sí, bueno, t'especialitzes o tendries que especialitzar-te en aquesta relació amb Déu, no? Amb ser una persona de pregària, no? de fer viscuda, no? Viscuda i compartida en els altres monjos i en els hostes que venen al monestir, la gent que ve a l'església, no? Nosaltres, jo sempre dic, el monestir de Poblet a les 5 del matí obre la porta a l'església i la tanca a les 9 de la nit, no? O sigui, tot des del matí que comencem nosaltres a les matines, no? a les 5 i quart, pues ja obrim la porta de l'església perquè les persones que passen pues, puguen entrar, no? Puguen sentir la música, els cants, puguen tenir alguna relació, no? Amb Déu, persones que creuen o que no creuen, totes. Fins a les 9 del vespre que cantem i acabem la salve a la Mare de Déu i es tanquen les portes i la gent marxa, diguem, no? I és important, no? El tenir jo recordo fa molts anys que era jovenet i anava a parlar les dominiques de Vila-real i em deien que era molt important Vila-real que tinguera dos monestirs de clausura, monestirs contemplatius, les clarisses i les dominiques, perquè pregaven per aquest poble, no? Per aquesta ciutat, per aquesta gent, no? Això era molt important i jo crec que un monestir, no? Com Poblet és molt important, no? Perquè està, l'altre dia comentant que està més o menys al centre, no?, de lo que seria tots els territoris, no?, que dominava Jaume I, i dius, bueno, pues és que és important a nivell de fe, no? O sea, que és com un punt, no?, un Crist, no?, està una comunitat de cristians, no?, que irradien el seu pregària, no?, en bé de bueno, de les pobles de l'Espluga, de Vimbodí i del món, no?, sencer, no? Certament hi ha hostes que venen aquí i venen de Bèlgica, de França, o sea, també hi ha alguns hostes de quan en quan que venen de Pau Llull, diguem, no?, o d'Estats Units també, jo no he tingut la seva hostes gent d'Estats Units i que eren catòlics, eren evangèlics, però molt bé, no sé.
Acabem unes preguntes curtes, si em permet. Un lloc de Poblet? Una part de Poblet que destacaria?
La font que n'hi ha al claustre. Perquè és un brollador d'aigua. Evidentment era per rentar-se les mans per entrar al menjador. No està al centre del claustre, però està al centre de el que serien els edificis més antics del monestir. I, bueno, lògicament, podria representar que Crist és font d'aigua viva al centre de la comunitat monàstica.
Un llibre?
Un llibre, bueno, a mi el que em va ajudar el mes que vaig fer de prova va ser La muntanya de los siete círculos de Tomàs Merton. Que ho vaig llegir en valencià, bueno, en un català que no era de Pompeu Fabra, un català dels anys 50, curiós, sí.
Pues normatiu, del principi de la normativa.
Sí, perquè tenia moltes paraules, diguem, Meixir i tot això, posava que ara no ho posen, i sí, dels anys, estava editada a Barcelona i era dels anys 48 o alguna cosa així. No, curiós, era. Sí.
Una paraula, una frase de Sant Benet, alguna cosa...
Pues l'escolta, la primera paraula de la regla, escolta fill les precisions del mestre, no?, la necessitat d'escoltar que té la societat i d'escoltar-los uns als altres.
Una obra d'art?
Bueno, jo tinc una relació amb el Crist de Velázquez, perquè ha fet a vegades alguna xerrada i sempre explica que el Crist de Velázquez té tota la llum, no?, en el cos, i fora del cos és tot foscor. No, i una vegada vaig fer una felicitació a Nadal, quan les feien més lliures i més artístiques, no? Que ficava que el camí per arribar al cel era el que travessa la creu de Nostre Senyor Jesucrist. Un poc de dir, has de passar això, no?, darrere de... Entonces, clar, el Crist de Velázquez està molt il·luminat el cos del Crist i a tot el costat és molt fosc, no? I doncs que també un poc de veure això, no?, que entre les foscors que n'hi ha en el món, no?, doncs la llum és el Crist. No?
I un desig per a Vila-real?
Bueno, doncs jo desitjo a Vila-real que diguem que no perdi la fe que té, no?, la fe cristiana, no?, les arrels cristianes que té des de la fundació del poble, no?, i la devoció que té a Sant Pasqual, no?, i a l'Eucaristia. I la Mare de Gràcia.
Moltíssimes gràcies per les seves paraules i per la seva entrevista i espero que ens tornem a trobar molts vilarrelencs a Poblet, que a més és que és un lloc on molts vilarrelencs hem vingut a parlar de mossèn Guillermo, que era fill adoptiu de Vila-real, però moltíssima més gent, així que moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.